Un quart de dotze. El temps... El temps de la nostra història amb l'Ignasi i Maria Montaner. Ignasi, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Estan parlant bon dia, del temps i a vegades...
de les festes i això mateix. Ben trobats i aquestes coses.
Que veig que has vingut reforçat en l'ànim positiu, que és del que es tracta. Oi? Com sí. Deia, aquells...
Sempre positius, nunca negatius.
Per exemple, si es vol dir d'aquesta manera. I afegim aquella petita acotació que, o que ens ha dit la Maria Saborit, sí que es digitalitzarà l'Eco?
Penso que sí. És que, clar, en política i en pressupostos i coses aquestes mai no entres l'aigua clara i mai no pots estar segur de res.
Però que no sembla... venies amb ànim positiu i optimista.
Però sembla que l'Ajuntament està decidit. Segons sembla, la decisió està presa i està buscant la manera de fer-ho. El que passa és que clar, és que les coses de l'Ajuntament van tan lentes, no, jo penso que no solament aquesta, totes, vull dir, quan es fa un projecte d'una escola, un projecte del que sigui, des de que això ha comprovat a l'Eco des del de Maria Castanya, que ho tinc anotat en molts casos, no? Des de que a un se li ocorre la lluminosa idea fins que això poden passar 15 anys. No crec que en el cas de l'Eco tardin 15 anys, però clar, és lent i els que tenim pressa doncs no hi estem gaire d'acord, però bueno, jo reconec que les coses són com són i que la bona voluntat penso que també hi és.
Però com a mínim sembla que hi ha una decisió presa sobre això, no?
Jo crec que sí.
D'acord, doncs com a mínim ja és un bon punt de partida,
sí.
Ja tenint en compte la...
Sí, sí.
Bé. És una bona manera de començar aquest 2008. Eh, que ens havíem quedat amb l'incendi de la fàbrica
Sí, no? L'incendi de la fàbrica Tarrides, que en Roig i Reventós escrivíem tanta literatura, mm-hmm. Que això sí que ho tenia, vull dir, era un senyor, s'explicava molt bé, i d'aquí ve l'èxit dels Sitges dels nostres avis, que és, encara ara es ven, però com xurros, sembla estrany. Dius, bueno, tots els sitgetans en deuen tenir, i no, va caient, i mira, s'acaben. De manera que ho trobo molt bé.
És el best-seller de la historiografia local.
Tant de bo que hi hagués un Sitges dels nostres avis dels anys 50 i 60, i hi hagués algú amb l'habilitat d'en Roig i Reventós per escriure un llibre semblant.
És a dir, en aquests Sitges de després de la guerra, per dir-ho
així. Exacte, perquè clar, nosaltres ja aquestes coses d'això ja són dels 50-60, ja són coses quasi bé prehistòriques per tots, no? Tant com els Sitges dels estrenaris. De manera que tant de bo que hi fos, però no hi és, em sembla, no?
I per demanar que no quedi.
Sí. Bé, doncs hi havia l'incendi aquest, que va ser l'any 1868, i després la cosa es va anar refent, la fàbrica va continuar funcionant, el fundador, el Terri de Ferratges, va passar la fàbrica en el seu fill a finals del segle XIX, 1894, que es deia Ferran Terri del Mármol. El nom és curiós, però això és el Terri estava casat amb una cubana. I sí, molts d'aquests americanos es van casar amb cubanes, no? I la senyora aquesta es hauria dit Mármol,
sí, està clar.
Com els Picapiedra. I per tant era Joan Enric Tarrida del
Mármol.
Bueno, aquest va agafar la fàbrica i aleshores l'any 1904 hi va haver un altre incendi. Es veu que això, vull dir, és curiós, però jo aquests dies he estat preparant el llibre dels americanos, la segona edició del llibre dels americanos d'en Jou, i els incendis a les botigues i que tenien a Santiago de Cuba els sitgetans, però són constants, quasi bé un pensa malament i pensa si posaven el misto per cobrar l'assegurança, però contínuament, i no, en alguns casos semblava que no, perquè es veu que algun sitgetà va escapar pels pèls de cremar-se dintre la botiga, però vaja, vull dir, es veu que era molt corrent, avui en dia em sembla que no ho és tant, però vaja, doncs l'any 1904 hi va haver un altre incendi. A partir d'aquell moment la cosa ja va anar bastant malament i l'any 1908 la fàbrica va tancar.
És a dir, definitivament la fàbrica Tarrida, la successora de la fàbrica Tarrida, tanca l'any 1908.
Sí, el fill, el Tarrida del Mármol, no? I llavors, de la fàbrica, bueno, va quedar abandonada, evidentment, Llavors va passar amb un altre, no recordo el nom, s'ho van vendre, els Terrides ho van vendre, i la casa, la que encara avui existeix, que dona al carrer d'Espanya, es va aprofitar per vivendes, com suposo que ja era, o potser hi havia despatxos abans, no ho sé. I la fàbrica, que era un edifici bastant alt, potser en planta baixa i dos pisos, que era travesser al carrer d'Espanya, és a dir, paral·lel, diguem-ne, l'edifici era paral·lel a l'avui carrer de Sant Antoni.
Entesos.
Doncs aquell edifici va estar esperant un temps i al final el van enderrocar i allà van fer alguna casa, algun xalet, eh? I així es va enfonsar, i l'ECO i el Baluar es lamenten de les esbeltes naves de la fàbrica que va caiendo bajo la implacable piqueta,
amb la literatura, així mateix,
literatura periodística d'aquella època, no? De manera que així es va acabar, i avui tenim la casa, suposo, dels amos, o que potser era despatx de la fàbrica, i la fàbrica ja no hi és. La fàbrica era una fàbrica funcional, no era estil modernista.
D'acord, és a dir, des.
Si agafem el carrer d'Espanya i tirem més avall, avui hi ha un solar en el qual aparquen els cotxes,
sí.
Pràcticament aquell solar no, però una mica més a la dreta, i potser part d'aquest solar també, era la fàbrica de gas.
Yes.
El carrer avui de Sant Antoni, que abans es deia carrer del Vinyet, va perdre el nom quan van fer l'avinguda del Vinyet, l'acabada de l'avinguda Sofia, llavors el nom estava
no tenia roda, sí.
I va passar a carrer de Sant Antoni, però abans es deia carrer del Vinyet. Doncs en allà hi havia la fàbrica de gas, i molta gent, d'acord amb el costum de dir en el carrer el nom del que hi ha, en deia el carrer del gas. La fàbrica del gas es va fer l'any 1879, el va fer en Rafael Costa i Molet, que era un home amb moltes iniciatives. Entre altres iniciatives, és el que va fer el primer setmanari que hi ha hagut a Sitges, que és la revista Sobrense. Doncs aquest Costa i Molet, doncs, a part de la revista Sobrense, va fer la fàbrica de gas. Per fer dinerons va demanar diners al seu veí, el Terrida, i el Terrida va entrar a formar part, diguem, era una companyia amb dos socis, no? I al començament tot va anar bé, però es veu que al cap d'un, no sé, diria que ni un any, potser uns mesos, ja no es van entendre. El Terrida es va vendre les accions o el que fos, van tardar 6 mesos, i el Costa i Molet va seguir mantenint la fàbrica de gas amb totes les seves forces, perquè era una persona, jo diria, bastant tossuda. Va aconseguir que l'Ajuntament li comprés gas per il·luminar els carrers, la il·luminació per gas,
sí.
Fins que va arribar un moment en què, carregat de deutes i sense poder funcionar, ho va deixar, i llavors ho va vendre. Ell, no sé si desenganyat o no sé, la reacció és una mica rara, se'n va anar a Filipines, va marxar a les Filipines i va estar bastants anys. I finalment
molt desenganyat d'hauria quedat per marxar a les Filipines.
Sí, va ser el caràcter. Bé. Jo, pel que he llegit en algun lloc, és que ell era d'aquelles persones que
o caixa o faixa.
Sí, exacte. O antes partia que doblar.
Amb llenguatge més recent.
Exacte. Per tant, que va quedar partió, a dir, pues jo això no.
Jo no em vull saber res.
La meva dignitat, i per tant no em quedo aquí. I se'm va anar ben lluny, a l'altra banda del món.
És a dir, un home molt de punt d'honor.
Exacte. Jo tinc entès que la reacció va ser aquesta. I aleshores la fàbrica del gas la van comprar temporalment un dels propietaris, fins que la va comprar en Francesc Planes i Rigol, altrament dit el Rigolet, que era al mateix temps l'amo de la cansaladeria de Can Xiquillo, de Can Xiquillo, cap de la vila, que la gent ja potser ja no se'n recorda, però estava allà on hi ha ara la farmàcia Ferret.
Uh-huh.
A la part, no mirant cap a muntanya, sinó al carrer Major, mirant, com si diguéssim, a la banda de la farmàcia que mira cap a la Caixa del Penedès. Allà hi havia una casa, encara surt amb algunes fotos antigues, baixeta, molt pintada, de color blanc, i d'això era la
cançalada. Entre el que seria la farmàcia i la casa d'en Ramon Planes?
Sí, al costat de la casa d'en Planes.
On hi havia hagut, ja ho diré demà, Déu meu senyor, on s'anava a comprar fruita?
Fruita?
Punyeta, sí, home, sí.
Cançalater?
No, oi, com es deien? Perdonant, perquè més d'un sitgetà d'edat deu dir sí, home, sí.
Jo, mira, quan te n'oblides, em consolo molt, perquè això d'oblidar noms a mi em passa no sé quantes vegades al dia.
Pues, mira,
i ho atribueixo a l'edat, però veig que la gent jove també, i també reconec que quan era jove em passava i no li donava importància, però ara sí.
Anava a dir, no tan jove, però com que vaig en camí de baixada, oi? Doncs aleshores ja no, cal a Filomena Mas.
Ah. Ja,
d'acord, sí. Suposo que era, no, que era aquella, de Can aquella Sabater, cantonada.
Em sembla que és Can Sabater, ho dic perquè quan va desaparèixer Can Chiquillo, em sembla que ho comprava un sabater, o potser, no, i després les Mas.
Les Mas?
Sí, les germanes, eren dues
les germanes. Dues germanes.
Pues, llavors era allà.
Tants sitgetans que recorden bé, en fi, que allò era més que una friteria, perquè ja, entraves ja. I era una festa contínua.
Can Chiquillo també. Can Chiquillo havia una tertúlia importantíssima, La tertúlia de Can Chiquillo, la tertúlia de Can Benaprés, suposo que eren, en fi, les dues més importants, i després on hi ha la Caixa del Penedès ara, una mica més del carrer, dintre del carrer, n'hi havia una altra, que es deia l'Esquitx. De manera que allò, tertúlies... Abans la gent li quedava... Clar, no hi havia televisió. Ara la gent no xerra perquè hi ha televisió.
Home, Déu-n'hi-do. També es xerra.
Sí? Però això de les tertúlies s'ha perdut, eh?
Home, està clar. O almenys s'ha perdut amb la intensitat en què es vivia, eh?
Davant mateix, a la farmàcia que hi havia a la cantonada del cap de la vila amb el carrer Sant Francesc, farmàcia, no me'n recordo quina, allà hi havia una altra tertúlia. D'allà va sortir la Fundació del Retiro. De manera que estava tot concentrat allà, és interessant aquestes èpoques passades que ja no són
d'efervescència,
sí.
O sigui que hi havia una relació molt evident entre la fàbrica del gas, en aquest cas, quan se la va quedar,
era del mateix. Era dels Planes, i aquests ho van aguantar des de l'any 1896 fins a l'any 1965.
Això mateix,
86 a 65, doncs mira, 70 i tants anys. Primer en Francesc Planes, i després el fill, i després el net, Ramon Planes i Sabal.
En Ramon Planes, que sempre deia que hi havia treballat, però bé, la seva vocació, en Ramon Planes, la seva vocació era una altra,
sí,
però...
Sí, tenia aficions artístiques i tal.
Mateix.
Era una mena de rossinyol que el mantenia en Santiago Rossinyol, vivia, a part del que venia a les seves obres, que potser no era gaire, no ho sé, vivia gràcies a la fàbrica de Manlleu, que li portava el seu germà.
El seu pobre germà Albert.
Sí, l'Albert treballava, i després una part li passava amb en Rossinyol, i el Rossinyol vivia a l'Ample, no?
Doncs, bueno, anava a dir sort que passava l'any Rossinyol, perquè, escolta'm, això és una contracrònica.
No, escolta...
Ja passarà per un panxa contenta.
Si la veritat és la veritat, no es pot amagar. A veure si perquè una persona li ten simpatia, diguem el Rossinyol a Sitges, has d'amagar totes les seves... imperfeccions. No dic, no, només faltaria, s'ha de dir les coses com són. Doncs jo diria que Ramon Planes, en part de que també treballava una miqueta, portava contes el que fos,
però la seva vocació era una altra,
sí,
això també.
Doncs aprofitava això per viure literàriament, no? Llavors l'any 1965 en Planes, en Ramon Planes, es va vendre a la fàbrica a la fàbrica de gas de Vilanova. A Vilanova hi havia una altra fàbrica de gas. Actualment estem acostumats en que el gas ens arribi de Barcelona i més lluny de l'Àfrica,
d'Algèria.
En canvi, en aquell temps, cada població tenia la seva fàbrica de gas i posava en carbó de coc, em sembla que era, i el destilaven i produïa el gas, i aquest gas es repartia per les
servia.
Cases, i a l'altre poble n'hi havia un altre, si és que era prou important, i un altre, no?
Que aquí, aleshores... més d'un encara recorda la imatge del dipòsit de la fàbrica del gas, un dipòsit gran,
I a Vilanova n'hi havia un altre a l'entrada de la població, cap allà on hi ha el camp de futbol, una mica més cap aquí. Bé, l'any 65 s'ho va vendre a la fàbrica de gas de Vilanova, que va seguir subministrant gas des de Vilanova, i l'any 1988 la fàbrica de gas de Vilanova va ser absorbida, o es va vendre el gas natural actual, l'any 88. Des de l'any 88 que rebem el gas des de Barcelona, i que és, no és gas produït, sinó que és gas natural.
Entesos.
Bé, anem seguint pel carrer Espanya, una mica més amunt.
D'acord, hem passat al carrer Sant Antoni, carrer del Vinyet o del Gas.
Exacte, eh? A la dreta trobem l'hotel Sugur.
Sí.
L'hotel Sugur, que és una altra de les institucions sitgetanes. L'hotel Sugur té el seu origen en, la, en una fonda que tenia en Carcolce, al carrer de les Parellades. Al carrer de les Parellades, en Carcolce tenia una fonda que es deia la Fonda la Sugurense. Aquest senyor Carcolce, no sé si, si tothom sap qui és, però vaja, jo crec que sí, és un personatge bastant famós, és un personatge bastant pintoresc, va ser regidor, polític, era, era federal, federal dels, de la federalisme a Espanya, defensava regions autònomes a Catalunya. Tenia una fonda, aquesta que he dit, que sabeu que era, era bastant famosa, i ja dic, va actuar en política fins que cap a l'any a finals de segle, 1899, una cosa així, es veu que es va cansar de la política i al mateix temps es va empipar pel que fos, no sé si es va empipar o va fer com en Costa i Mulet, i va decidir marxar. I aleshores ja feia estius bastant, durant l'any es cuidava de la Fonda Sugurense, del carrer Parellades, pel carrer Sant Pau més o menys, a la vorera de muntanya, eh? I aleshores cada estiu s'anava en allà a, la, a prop de ara que m'oblido sóc jo, a prop de Tortosa, que hi ha un balneari que es diu Cardó,
De l'aigua del Cardó,
actualment venen aigua d'aquest balneari, i portava durant l'estiu, perquè durant l'hivern aquest balneari no funcionava, ell portava
que és una mica molla l'aigua del Cardó, però bueno, Déu-n'hi-do, eh? Sí. No sé. Bueno, almenys ens ho sembla.
Jo hi he estat fa temps, vaig anar un dia
ara és una preciositat de balneari, sí, tindret, sí.
No sé si hi has estat, però si arriba per una carretera serpentejant per
sí, això és el que dic, perquè queda col·locat
que no,
en un lloc molt estratègic,
no hi passen dos de cara, t'has de raconar perquè passin, i al final dalt d'un espadat hi ha un el d'això que és força bonic.
Diuen que és una, bé, un sí, lloc per veritablement allunyar-se del món, eh?
Exacte, un lloc tranquil, bonic, bonic, eh? Bueno, doncs com que funcionava l'estiu, ell l'estiu se'n anava allà, i aleshores quan va decidir plantar la, la fonda, doncs llavors se'n va anar allà definitivament, no sé si va durar gaire, diria que no. Després se'n va anar, se'n va anar al Vichy Català, que també hi havia un balneari, sí, també hi havia, sí, d'això, sí. I quan es va cansar d'allà o que fos, em sembla que era una mica inquiet aquest senyor, doncs se'n va anar a Barcelona, em sembla que va tenir una xocolateria a la Rambla, i al final es va morir a Barcelona, eh? Però això ve molt més tard, ara estem al començament, quan tenia la Fonda la Sugurense, no?
Que era l'home que feia xató, entre altres coses.
Sí, ara ve el xató.
Ara ve el xató, eh?
Llavors, l'home, com que tenia... tenia èxit, la fonda aquesta era, era molt famosa, doncs va voler ampliar el negoci. I aleshores, en el carrer de Sant Gaudenci, més o menys al costat del Museu Romàntic, hi havia un edifici molt gran que havia fet el Tigre. El Tigre era un senyor que es deia Joan Burgades, que tenia, que és el que va fer també la, el Fundac. Allà al Fundac, el que avui en diuen al Fundac, sí. A mitja pujada hi havia una finca, una masia i una casa que va fer aquest Burgades, amb els cendis que va fer d'Amèrica, i li deien el Tigre, eh? Doncs aquest Burgades havia fet, suposo que també per fer negoci, havia fet en allà on dic, al carrer Sant Gaudenci, al costat del Museu Romàntic, una casa molt gran, com a fonda. O perquè es va morir, o perquè el negoci no va funcionar, el costat és que l'edifici es va quedar a buit. Però era un edifici molt ben preparat per a fonda i o hotel. I mentrestant, entre la mort d'Emburgades i que hi va anar el Carcolce,
sí,
tinc entès una cosa que, però quasi bé segur, que hi van estar les concepcionistes. Les concessionàries...
És a dir, momentàniament van,
sí,
van ocupar...
Sí, van aprofitar l'edifici, que era un edifici, si era gran i sòlid, també servia per col·legi, no? Les concessionistes que havien començat a l'Hospital Vell, al costat del mar, doncs clar, amb les classes no els hi cabien allà, un edifici molt petit, encara que van fer una ampliació, i aleshores van traslladar allà i ho van deixar-ho quan van comprar l'edifici del patronat. Abans que fos patronat era col·legi de concepcionistes, van fer l'edifici de planta. Doncs bé, després de que les concepcionistes van deixar l'edifici del Tigre, doncs llavors en Carcolse hi va traslladar a la seva fonda Sugurense, i la va convertir en fonda Subur. No sé si això és pujada de categoria o no. Aquesta fonda Subur, clar, no sé si Suburense és de més categoria que Subur, però vaja, ell hi hauria de trobar alguna gràcia en el canvi de nom. La qüestió és que en aquesta fonda, que segueix sent fonda, no era hotel encara, doncs va ser la llar sitgetana de tota una sèrie de gent important, en Rossinyol, en Casas hi va estar, i també en Roig, el pare del Roig i Reventós, Roig i Soler, també hi va estar gent que no era d'aquí i que venia aquí, i aleshores on anirem, no?
I feia estades a la Fonda
Subur, en Carcolse. En Carcolse, una persona de petons i abraçades, el rebia molt bé, no? El Rossinyol també va portar el Canudes, estava ja un any o dos per morir-se, el va portar allà es va morir, està enterrat al cementiri amb aquella, sota la creu d'en Canudes,
sí, amb aquella, amb l'única creu que no està al cau ferrat,
ja.
Segons el propi Rossinyol, no? El que li agradaria qui fos, i és l'única creu que no està al cau ferrat,
una creu que va portar de París, i precisament quan hi havia en Carcolse, quan s'explica aquella història, jo considero dubtosa, però no em vull barallar amb ningú, jo tinc idees clares sobre l'origen de la paraula xató. Ara, l'invent...
Ah, sí, aquell dia que ho vas dir. Oh, quin patapunt.
Sí? Tothom va protestar.
Oh, no, tothom, no és que sortís ningú al carrer en pancarta, oi? Però d'acord, aquella explicació, diguem-ne, que va molt baratar tantes teories.
Ja, jo t'ho dic que
l'origen de la paraula
xató no té res a veure amb el francès, i que és una paraula d'origen medieval català, de xatar, que vol dir remenar un líquid i un sòlid, de xatar actualment.
Sí. O sigui, que recordem que aquesta teoria no passa per lo del xatonar la bota de Vilanova,
no,
que no, de no, cap manera ni
una borrada perfecta.
Una borrada perfecta, suposo que això haurà complegut a més d'un també, almenys que aquella tampoc la dongui per vàlida l'Ignasi, però tampoc dones per vàlida la qüestió de ser un xató tal,
que no. La paraula xatonar és antiquíssima, surt en el segle XV. Manuscrits de cuina del segle XV, aixetar.
I aixetar és
remenar un líquid, un sòlid, com quan agafem un ou i amb un got, amb una cullera i el remenem, estem deixetant. Actualment diem deixetar, abans deien eixetar, i deixetar ve xató. Això qualsevol que ho discuteixi em sento molt per la pifia. Ara,
un moment, a les 11:37 minuts, quan agafem un ou per fer-ne truita,
sí, estem deixetant l'ou.
Estem deixetant l'ou, eh?
Sí. Que és el que es fa quan es fa la salsa del xató, no? Vinga a remenar i barrejar líquid i ametlles i tot això, no?
Sí, diguem-ne, no la velocitat de l'ou per fer la truita, que és... potser faríem un disbarat, però...
Diríem que aixetar és el que en castellà en diuen desleir, deshacer algo en un líquido,
O sigui que tu creus que...
La paraula xató ve d'aixetar, i és antiquíssima, i el Rossinyol ja estava encara en projecte quan es feia servir. Ara, jo no discuteixo, jo ho dubto, però no ho discuteixo, que el Carcolse s'inventés el xató. Això és una altra història. La paraula no. La barreja d'escarola amb la salsa que ja existia, la salsa xató, sí. La xatonada que en diem, no?
O sigui que no,
ho podria inventar el Rossinyol.
O sigui que no em fas cas d'aquella
crònica
apareguda a l'Eco sobre aquella vetllada al Retiro en la qual Rossinyol li varen oferir un xató i ell va dir allò i de...
No, és que això no surt a l'Eco, això és una tradició transmesa de pares a avis i de fills i nets, no? Això és un Això, l'origen, pel que jo tinc entès, és d'en Francesc Planes, aquell de la fàbrica de gas.
Sí.
Que era, o el seu fill, que era un periodista acèrrim, va ser president del Prado, alcalde de Sitges, el pare d'en Ramon, que va ser, segons ell diu, en el moment en què es va dir allò de "C'est un château", ell hi era, i d'ell i de la seva dona, quan ell es va morir va seguir mantenint la seva dona, ha vingut la idea aquesta, de manera que vull dir, el que diu l'Eco, i precisament per això jo dubto que s'ho inventés en Carcolse, és que es va fer una xatonada un dia de carnaval, un dijous gras, el Retiro.
Sí.
Això era 4 o 5 anys, 6 o 7 anys, no ho sé exactament, més tard que l'any en què es suposa que es va dir això del xató, quan hi havia en Canudes, estava allà, quan en Canudes estava allà, es diu que es va inventar el xató. Doncs bé, 5 o 6 anys més tard, quan es va fer en el Retiro
aquest sopar,
el sopar es diu "i comimos el indispensable xató". Aquesta paraula "indispensable" és molt curiosa, perquè a mi m'estranya que en 5 o 6 anys el xató
esdevingui indispensable.
Exacte, inventat per en Carcolse, suposa, hagi esdevingut indispensable. Jo tinc els meus dubtes, però no vull assegurar-ho. El que sí asseguro és que la cosa va anar més o menys així. El senyor Carcolse va venir amb un plat i li van preguntar: "I aquest plat què és?" Diu: "Això és enciam amb xató". Xató, paraula que venia d'antic. Això és enciam amb xató. I aleshores, un d'aquells graciosets, en Rossinyol, o qui fos, a dir: "Ah, és veritat, sembla un xató". I ja està, d'aquí ve la cosa. Per tant, no desmenteixo amb en Planes, i segurament ho va sentir, però en aquest sentit. A l'altre no,
D'acord. Més en un sentit de broma que no pas en un sentit allò...
Exacte. Es pot arreglar tot i reconjuminar tot sense negar una cosa absolutament certa, que és que la paraula xató és antiquíssima i no...
I ve de deixetar.
Aixetar.
Sí. Poden trobar-se a l'Ignasi quan vulguin i establir una llarga d'això. Sí, perquè no ho convenceran tampoc d'altra cosa.
I els que pensen el contrari tampoc no.
Tampoc resultaran convençuts per l'Ignasi. Total, que ens hem quedat a les portes de...
Estem a la Font de Subur.
A la Font de Subur, per tant...
Menjant xató.
Ens quedem a menjant xató. Quan passi Carnaval arribarem també més enllà de la Font de Subur en aquesta història protagonitzada per Francesc Carcolse. 11:42, serà en una nova edició el temps de la nostra història d'aquí un mes. Ignasi, gràcies.
De res.
Fins d'aquí un mes.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.